l'activista mallorquina i la fiscalia ha demanat que continuï a presó. És la darrera hora de la seva situació, recordant que Rigo va ser detinguda durant la interceptació de la flotilla Global Sumut fa més d'una setmana i ara és acusada d'agredir una funcionària de la presó d'aquest ziot on es troba reclosa. I d'aquesta i d'altres qüestions les ampliarem, com sempre, a partir de les dues a l'informatiu migdia, avui amb Juan Luis Marcos.
Més informació a ib3notícies.com.
A IP3 Ràdio, el temps d'informació esportiva. Comença Esports 3, amb Juan Gabriel Bauzà.
Com anar? Molt bon dia. 1:05, divendres 10 d'octubre. Benvingudes i benvinguts a Esports 3 en joc. I ja hi ha horaris confirmats per als partits dels equips balears a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Aquesta és la notícia del dia. Atenció, el dimarts 28 d'octubre el Constància rebrà el Girona a les 7 del capvespre i a les 6 de dimecres 29 el Poblense jugarà a casa davant el Sabadell. També dimecres 29 a les 7 del vespre el Sant Jordi s'enfrontarà a l'Osasuna. Una hora més tard, a les 8, l'Atlètic Sant Just rebrà el Reial Mallorca i a les 9 el Quintanar del Rei jugarà contra la U d'Eivissa. La ronda es tancarà dijous 30 d'octubre amb el duel entre l'Atleti Balears i el Nàstic de Tarragona a partir de les 8 del vespre. Això pel que fa a la Copa. D'aquí uns moments parlarem de tota l'actualitat de l'equip mallorquinista i, a més, analitzarem la situació preocupant de la U d'Eivissa. Avui ha parlat el seu entrenador Paco Gémez i Son Moix tornarà a ser l'epicentre mundial del futbol sala. El pavelló palmesà acollirà el 7 de novembre una nova edició de la Copa Intercontinental, el torneig que reuneix els millors clubs del planeta. Avui s'està fent ara mateix aquesta presentació. En donarà tots els detalls Marta Sampas. I el món del bàsquet també tindrà un paper predominant al programa d'avui. A la part tècnica, Bernat Nadal, a la producció Miqui Tous, 1:07. Mos hi posam. On the air.
A IP3 Ràdio, el temps d'informació esportiva. Esports 3. Myself, I didn't want you around. Those pretty faces always made you stand out in a crowd. Then someone picked you from the bunch. One glance was all it took. Now it's much too late for me to take a second look. Oh, oh baby, give me one more chance.
Anem a parlar de l'actualitat del Reial Mallorca. Després tornarem a repetir els horaris de la primera ronda de la Copa del Rei, que han sortit fa una horeta. Però el Reial Mallorca fa una pausa aquest cap de setmana, aprofitant l'aturada per seleccions. L'equip de Jagoba Arrasate tindrà 3 dies de descans, des d'avui i fins diumenge, abans de tornar dilluns als entrenaments. A partir d'aquí començarà a preparar el pròxim repte, la visita al camp del Sevilla, que serà dissabte, dia 18. Serà el segon desplaçament consecutiu per als vermells després de la derrota a Bilbao davant l'Atlètic Club, un descans necessari per recuperar forces i mirar de revertir la situació. La classificació en el Mallorca continua tancant la taula. Aquests dies hem pogut escoltar i llegir les diferents entrevistes que li han fet a Jagoba Arrasate, aquí a IB3, Iago Arrasate, s'ha mostrat optimista i ha assegurat que vol una evolució positiva en el joc de l'equip durant les darreres jornades. Anem a recordar ràpidament i breument el que ens va dir el més destacat, el míster Iago Arrasate.
Ir último, pues no sé si me ha pasado alguna vez en la jornada 8, seguramente no. Pero también veo como una luz, que es, uno, que quedan 30 partidos, y dos, que el equipo me invita al optimismo desde el día a día, desde el entrenamiento, desde pensando que ya hemos sido capaces de hacer esto y tenemos que volver a hacerlo. Entonces, un momento complicado, por supuesto, pero creo que todavía da tiempo.
Un Iago Arrasate que també es va referir a la situació de Dani Rodríguez i va admetre que no està sent gens fàcil per al jugador viure aquest moment.
Yo cada vez que le veo sé que bueno, que él está para entrenar, pero que él está fastidiado porque no puedo aportar al equipo, y yo también estoy viendo pues ese Dani que nos ayudó el año pasado y que luego, eso te quiero decir que es normal, cada vez que le veo es como que se me hace como un nudo en el estómago. Somos personas y tenemos emociones y creo que son cosas normales.
Y Dani está mal, claro.
Claro, normal, ¿cómo va a estar?
I hem destacat aquests dos moments i ara volem analitzar amb Tomàs Gibert el que li ha parescut les diferents entrevistes del míster del Mallorca, el que ha escoltat també ara, el que va dir a IB3, i com el veu, com el nota i quines sensacions li ha deixat i li han deixat les diferents entrevistes del míster del Real Mallorca. Míster Tomàs Gibert, com ha anat? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com has notat en el míster del Real Mallorca, que sempre aprofita, no?, aquestes aturades, no?, per fer un tour pels diferents mitjans de comunicació, i que també, evidentment, va fer una entrevista, jo crec que molt sucosa, aquí a IB3. Com has vist en el míster del Real Mallorca i quina primera valoració podries fer?
Bueno, molt prudent, molt prudent. Jo crec que el míster sí que diu les coses com veig la majoria, val? I crec que, bueno, en quant a la manera de joc, una petita minoria, bueno, es feia molt malament. És que la primera part de l'altre dia va ser desastrosa. La segona, bueno, va millorar un poquet perquè vas dominar més, vas tombar un poquet esquiant, però no vas crear ocasions clares de perill. Per tant, encara queda moltíssim que millorar, però, bueno, a poc, en quant al tema d'en Dani, bueno, se va equivocar rotundament, està claríssim, a veure que ell ho està passant malament, perquè és un entrenador que és proper al jugador, i ell, bueno, li sap greu, però és conscient de que va cometre una errada, una doble errada, diria jo, i que, bueno, que té unes conseqüències, i no li queda més remei.
Clar, el que va dir i el que va dir Iago Arrasate a diferents mitjans de comunicació ha obert, amb el tema de Dani Rodríguez, ha obert diverses línies d'opinió, no? Unes que diuen que d'alguna manera ha obert la porta a que pugui Dani Rodríguez entrar a una convocatòria, i d'altres que diuen que deixa molt clar que no tornarà a jugar amb el Real Mallorca. També va sortir el director de futbol, el director esportiu Pablo Orteiz, en declaracions també a IB3, parlant d'aquest tema, que veia molt bé en Dani Rodríguez, que estava entrenant molt bé. Jo no sé de quina corrent d'opinió ets tu, de si Dani Rodríguez podria aparèixer a una nova convocatòria, o que deixa clar Iago Arrasate que no tornarà a jugar amb ell a la banqueta com a entrenador.
Bueno, que no ho deixa molt clar.
No,
no ho deixa, no dona la sensació que ho deixi molt clar. Jo crec que també això depèn molt de sa part noble, que també ha de prendre aquesta decisió. Com a jugador, evidentment, ell, o millor, entenc que és un jugador important, però també ha tingut, ja t'he dit, una cosa molt greu, per duplicat, i, bueno, no sé què és el que passarà.
I també,
d'aquí unes jornades, digues.
No, el que t'anava a donar... I també, a lo millor, pot dependre de la situació en la que es trobi l'equip. Si l'equip no comença a aconseguir resultats positius poder tornar a tirar amb un jugador, d'un jugador amb veterania i amb galons i amb experiència i amb qualitat futbolística a les seves voltes, perquè també quan ha sortit Dani Rodríguez ha demostrat que és un bon futbolista.
Sí, està clar, Juanga, però també és vera que no estem xerrant d'un Messi, d'un Mbappé, d'un jugador que és... en tot és carinyo, no? És vera que és un jugador important, és un jugador que ha portat moltíssim, però bé, també és vera que el reglament intern està per complir-lo, perquè si no, imagina't si tots els jugadors fessin el mateix. Per tant, jo crec que el nou aparat edifici que té d'escut tant Narrasate com la part noble, i són ells els que han de decidir. Que l'equip va malament i que potser entenen que en Dani Rodríguez li pot solventar la papereta, no tindria dubtes.
Però el que queda clar és que s'ha gestionat molt malament, perquè si a cada compareixença de premsa de Iago Barrasate, si a cada entrevista d'en Iago Barrasate se li demana pel tema Dani Rodríguez, és que el club no ha gestionat bé aquest tema, perquè s'hauria d'haver pres una decisió... no sé si contundent, perquè això no passàs, que en aquestes alçades, jo crec que la sanció en Dani que fa quasi un mes, no?, que se'l va apartar de l'equip.
Sí, sí.
Si, no hauria de ser un tema recurrent. És a dir, s'hauria d'haver tancat en aquell moment i blindar l'entrenador, donar-li suport, perquè públicament diu Iago Barrasate, jo no necessito que públicament el club me doni suport, no? Però jo crec que en aquesta situació i arribats en aquest punt hauria d'haver sortit el club a donar-li suport total i absolut si realment li volen donar en el seu entrenador, no? Jo crec que s'ha tancat en fals, no?, aquest tema i aquesta qüestió i aquesta polèmica, míster.
Sí, i a més s'està fent massa llarg, sí. És el que tu dius, en el final... cada entrevista que li fan anar en Iago va sortir el tema de Dani Rodríguez. Per tant, jo crec que això s'ha de acabar, s'ha de llevar i arrencar. És a dir, és que ara s'esforça van malament i està sortint molt el tema de Dani Rodríguez. Clar, és el que te diuen.
Sí, és el que t'anava a dir, clar. Seria diferent si el Mallorca guanyés partits, estàs a mitja taula o a dalt a la classificació i les coses anessin bé, tal vegada no se'n parlaria tant d'aquest tema, no?
No, ja t'he dit jo que no se'n parlaria, venga. Això està claríssim. El problema és que l'equip va malament i ara pareix que... Tornes a dir que potser en Dani Rodríguez ha de salvar el tema. Bueno, jo tampoc crec que sigui així. Per tant, sí que és vera que aquest tema s'ha de tancar. Hi ha un tema disciplinari i jo crec que l'hauríem de tallar tant de part de dalt com de Iago Barrasate. No pot ser que cada entrevista li demani sobre el mateix tema.
Sí, sí, està clar. Hem vist una imatge recurrent aquests dies i era una imatge televisiva d'en Iago Barrasate assegut, tot sol, en cara de circumstàncies o en cara trista a la
mirada banqueta. Perduda.
Sí, la mirada perduda. S'ha parlat molt de la soledat de l'entrenador. No sé si te dona la sensació que amb les entrevistes que han pogut escoltar, veure, llegir, Iago Barrasate també ha volgut transmetre una imatge i donar un missatge de que ell té les idees clares i que està fort mentalment, físicament, per afrontar aquesta situació.
No dic que l'altre, Juanga, no. És vera que la sensació de l'altre dia a mi també me va estranyar moltíssim, me va preocupar. Estava com esfonsat, amb la mirada perduda, com donava aquella sensació de que no sé què he de fer per intentar resoldre aquest tema, per girar el tema futbolístic. Però bé, està clar que en Iago va estar preparat i capacitat per treure el Mallorca endavant. Al final són els resultats els que comanen, i quan venen mal dades, és veure que són bastant de partit ja, i ja no només es perdre, Juanga, sinó de la manera i les formes. És que no està produint res ofensivament del Mallorca, i el Mallorca era fort defensivament i ara també té problemes defensius. És normal que en Iago va en aquest cas estigui així.
Creus que ha vengut bé aquests dies de descans, aquesta aturada per les seleccions?
Uf, Pues no ho sé, perquè...
Ho sabrem, si... no, ho sabrem quan torni a jugar, no, al Mallorca,
contra el Sevilla. Si hagués acabat amb una victòria, te diria que sí, amb una derrota, pues no ho sé. Sí que és veritat que te serveix per fer dues setmanes de feina, que m'apareix que és menys, perquè ha donat 3 o 4 dies de vacances, que també és bo, que desenxufin i que s'oblidin un poquet, i ara quan comencin a tornar a entrenar, pues intentar adreçar un poquet aquesta trajectòria. Al final tot se trata de resultats i de victòries. És veritat que té ara una altra sortida de Sevilla complicada, i després de Sevilla te ve el Llevant, si no vaig errat, i aquí sí que ja t'obligaria a guanyar, si no crec que ja hauria més renou.
Ara tornarem a recordar els horaris i de Copa, aquesta és la darrera, i te deix, míster, perquè sé que tens coses a fer, com sempre, la gent d'en Tomàs Llibert és espectacular, però ja han sortit els horaris de Copa. Quina primera ronda ens espera en els equips balears en aquesta primera eliminatòria, que serà apassionant, sobretot dimecres tenim un carrusel espectacular aquí a Vetres Ràdio, però també estaran molt pendents dimarts del partit del Constància, i també dijous del partit de l'Atlètic Balears. Primera ronda de Copa apassionant, míster, pels equips balears.
Sí, a més per 4 equips de Silla, és a dir, 4 que juguen aquí, perquè després hi ha el Lou d'Eivissa i hi ha el Real Mallorca. Anem a veure, és veure que dimecres, dimarts, com tu bé has dit, hi ha el Constància Gironi, dimecres hi ha el Sant Jordi Osasuna, i també hi ha el Poblense Sabadell. Desitjar-los sort i sobretot que el Sant Jordi disfruti d'aquest partit, que crec que possiblement no li torni bé, no li torni a passar. Per tant, el que ha de fer és gaudir d'aquest enfrontament, i si pot donar-li un susto a l'Osasuna, que és complicat, i tot ho sabem, pues molt millor.
I veurem què fa el Mallorca en aquesta Copa. També l'Audi Eivissa, ara en parlarem amb el nostre company Víctor Sancho, que avui ha parlat amb Paco Gémezo. Està passant bastant malament el conjunt eivissenc, que està travessant per una crisi de resultats i de joc realment preocupant. Ara en parlarem d'aquest tema.
Sí, és curiós, perquè va començar francament bé, ja d'una sèrie de jornades, no, perquè són dues derrotes i dos empats, i bueno, ha fet que això que caigui pràcticament a mitja taula, allà on pareixia que... És vera que aquesta distància és curta, perquè són 3 punts, però sí que és vera que fa mal veure el bloc allà, en la diferència, allà on va començar.
Idò, míster Tomàs Llibert, moltíssimes gràcies un divendres més per analitzar l'actualitat del nostre futbol. Una abraçada forta, míster.
Igualment.
Adéu. Adéu. 1 al migdia, 21 minuts. I, per cert, el nostre company d'IB3 Televisió, Miqui Berger, a més de fer-li l'entrevista a Iagoba Arrasate ahir amb la nostra companya Magda Estelric, també li va fer un qüestionari express a l'entrenador del Reial Mallorca. I per conèixer-lo una mica més conèixer-lo més enllà de la banqueta, no? Un vídeo que s'ha penjat fa molt poc i que el podeu veure per les xarxes socials d'Esports i B3, però que aquí l'escoltarem, aquest test ràpid, express, a l'entrenador del Reial Mallorca, Iagoba Arrasate. Sona així.
Bueno, míster, a ver, un ídolo de la infancia.
López Ufarte.
Un equipo...
La Real Sociedad.
Un partido de la infancia que diga... Buah, este me gustaría volver a verlo. Me gustaría volver a sentir.
Final de Copa, Real Sociedad, Atlético Madrid, cuando Arconada para el penalti y gana la Real el título. En Zaragoza.
¿Y para usted quién es el mejor jugador ahora mismo?
Ahora mismo, Lamine.
¿Un entrenador, un maestro en el que se ha fijado? Si es que hay uno solo.
No, a ver, los cercanos, Mendilibar y Manis. Y luego a nivel internacional, pues Jürgen Klopp.
¿Y de la infancia? ¿Ya se fijaba en eso, no?
Sí, siempre me he fijado, y Pedro Mari Zabalza siempre me ha llamado la atención.
¿Un lugar para desconectar?
Banyalbufar.
¿Una afición que no sea el fútbol?
¿Qué tengo yo, dices? Pues bueno, era muy de pelota y tal, pero aquí ya me estoy haciendo de pádel y estas cosas.
¿Es bueno en pádel?
Bueno, por lo menos desconecto, sudo, que no es poco.
¿Izquierda o derecha?
Izquierda, pierna cambiada.
Aquest era el simpàtic qüestionari express a l'entrenador del Reial Mallorca per conèixer-lo una mica més enllà de la banqueta. Us recordàvem un vídeo que el podeu veure per les xarxes socials d'Esports i Betres. Per cert, que el davanter del Mallorca, Vedat Muriqi, afronta avui un partit clau amb la seva selecció. Kosovo s'enfronta a Eslovènia en un duel decisiu per continuar somiant amb la classificació pel Mundial 2026. Una cita molt important per a Muriqi i per a tot l'equip, que encara manté vives les seves opcions de ser a la gran cita. El Mallorca també segueix de prop l'actuació d'altres internacionals. Evidentment, Jan Virgili amb la selecció espanyola sub-20. També Mojica amb Colòmbia i Lucas Bergström, que ha estat convocat amb Finlàndia. I ho recordem, ho hem dit a l'inici del programa, però si algú estava despistat o s'acaba de connectar a la sintonia amb IB3 Ràdio, ja hi ha horaris confirmats per als partits dels equips balears a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. El dimarts 28 d'octubre el Constància rebrà el Girona a les 7 del capvespre, i a les 6 de dimecres 29 el Poblense jugarà a casa davant el Sabadell. També dimecres 29 a les 7 del vespre, el Sant Jordi s'enfrontarà a l'Osasuna. Una hora més tard, a les 8, l'Atlètic Sant Just rebrà el Reial Mallorca, i a les 9 el Quintanar del Rei jugarà contra la U d'Eivissa. La ronda es tancarà dijous 30 d'octubre amb el duel entre l'Atlètic Balears i el Nàstic de Tarragona a partir de les 8 del vespre. Apassionant. Primera eliminatòria de la Copa del Rei, que evidentment la viurem amb passió aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. En 5 minuts arribam a l'1 i mitja. Això és Esports 3 en joc. Fem una aturada per la publicitat. Això és Esports 3. Fem una aturada i continuem.
IB3 Ràdio és... Joc net.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
La informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Aquí seguim a Esports 3 de la sintonia d'IB3 Ràdio. Per cert, que la selecció espanyola de futbol ja ha completat el darrer entrenament abans d'enfrontar-se demà a Geòrgia. La dana que aquest dia s'ha afectat la Comunitat Valenciana ha alterat els plans de Luis de la Fuente i els seus jugadors, que viatjaran a Elx demà mateix, poques hores abans del partit. Malgrat els canvis logístics, el combinat estatal arriba al duel amb plena confiança després de les clares victòries davant Bulgària i Turquia, que l'han situat líder del seu grup. Ens hem d'ocupar ara del futbol de Can Nostra, de la primera federació, perquè la U d'Eivissa ha de jugar partit de Lliga, jornada número 7, diumenge a les 12 del migdia, i jugarà contra el Juventut Torremolinos. La U d'Eivissa, que travessa una crisi de resultats, avui ha parlat el seu entrenador, ha parlat Paco Gémez, i anem a veure en quins ànims afronta aquest partit el míster de la UD i com ha treballat aquest partit durant tota la setmana. Hem de saludar en el meu company Víctor Sancho. Com anem? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia, Juanga.
Molt bé, i tu? Tot preparat,
bé,
tot preparat.
Sí. Bé, hem tingut una extensa roda de premsa.
Sí, m'imagino.
Tenint en compte que eren dos periodistes a la sala de premsa, així que era extensa, gairebé 25 minuts amb Paco Gémez, i hi havia que preguntar-li coses. Evidentment, l'equip està en un moment, diguem, una mica complicat. Jo no diria molt complicat, perquè això acaba de començar i l'equip està només a 3 punts dels 3 líders que hi ha ara mateix a Primera Federació, però és cert que són 2 punts de 12, que són 4 partits sense guanyar, 2 derrotes seguides en els 2 darrers partits, vull dir, és un moment... Calia preguntar coses, no, Juanga?
Sí, sí, evidentment, i a més, sabem, i tu saps, i la història així ho avala, que quan passen aquesta crisi de resultats, idò, la planta noble no té gaire paciència, no? No sé si Paco Gémez n'hi haurà més... o no, però sí que és vera que se posa ràpid l'alarma de crisi a la UD Eivissa.
Sí, jo crec que això canviarà o no. Sí, jo crec que sí, està bé que diguis això, Juanga, perquè sí, jo crec que en principi en Amadeo Salvo tindria o tindrà una mica més de paciència amb Paco Gémez, perquè quan el va presentar ja va dir allò que és un entrenador de primera divisió, etc, que és el... Bé, dona la sensació que és l'entrenador dels que ha tingut que més li agrada, no? En Amadeo Salvo. Però és cert que veurem l'evolució de l'equip, del joc. Jo crec que l'any passat, quan es va destituir en Pep Lluís Martí, va ser un mes després, al mes de novembre. Jo crec que la imatge de l'equip era una mica diferent, en el sentit que l'Eivissa ara té alguns defectes que ara podem comentar ràpidament després, però jo crec que quan energia, quan intenció, l'equip va, vull dir, tenen moltes ganes, crea moltes ocasions. Això l'any passat no es veia. En aquest sentit, tenia que donar més passes l'equip en aquell moment amb Pep Lluís Martí per intentar arribar al punt més òptim. I és cert que ara l'Eivissa no està tampoc en el punt més òptim, però quan a intenció, a energia, a generar, a imposar determinades situacions sobre els rivals, això sí ho té. Què li falta? Doncs li falta encert, jo crec que li falta encert, li falta equilibri, que és molt important per ser realment competitiu, i per això, si vols, podem escoltar primer en Gémez, que li hem preguntat pel joc, en què troba ell que ha millorat el joc, perquè en les 2 primeres jornades l'Eivissa va guanyar, va aconseguir 2 victòries, va estar dalt de tota la classificació, però després no ha tornat a guanyar, són 4 jornades seguides, com dèiem, però ell està més content amb el joc, i això ens explicava quan el joc Gémez.
Tenemos más control del juego. Sabemos llevar el partido más hacia donde a nosotros nos interesa. Tenemos más capacidad de meter a buenos rivales dentro de su área y hacerlos que sufran. No estamos a expensas de entender solo que el resultado es lo importante, indudablemente. Pero entiendo que con lo que hicimos el otro día, por ejemplo, ante el Nasti, tenemos más posibilidad de ganar que lo que hicimos, por ejemplo, contra el Sevilla. Claro, eso a un partido no te entra en la cabeza. Es que allí ganaste y aquí perdiste ya, ¿no? Yo estoy hablando lo que tiene que ser el equilibrio de un equipo a medio largo plazo.
I és cert, Juanga, que en els darrers partits l'equip ha tingut més la iniciativa. En les 2 primeres jornades el partit van ser una mica més oberts, no?, en aquest sentit, i per això no li agradava. Però és cert que també l'equip, quan ha rebut un gol, li ha costat reaccionar molt, i els 2 darrers partits els ha perdut, s'ha desordenat una mica, ho ha continuat a intentar, però no veies aquesta solidesa que et fa falta, sigui qual sigui la idea de joc, més ofensiva o no. I aquí ve el moment més tens, diguem, de la roda de premsa, perquè jo li he preguntat... No és que sigui la meva opinió, perquè no ho és realment, però li he preguntat, Juanga, per la sensació que hi ha fora, no? De que es repeteix massa vegades aquest guió d'un equip que domina, que té la pilota, que inclús crea ocasions, però quan rep un gol li costa reaccionar en positiu. No crea tantes ocasions, a més acaba perdent o empatant els partits, i jo li tenia que preguntar això perquè és el que hi ha al carrer, no? El que pensa la gent, també altres companys dels mitjans de comunicació, i això que he explicat és la intervenció més llarga que hem tret, però val la pena escoltar-lo.
Tú me has puesto el ejemplo de 2 partidos. Yo te puedo poner el ejemplo de los 34 restantes.
Sí.
Es decir, es que esto es como lo quieras coger y como lo quieras... Ahora todo el mundo se agarra a que el otro día perdimos. Bueno, la responsabilidad es mía. Y mientras yo esté aquí, este equipo va a jugar como a mí me dé la gana. Y cuando a alguien no le interese o tal, bueno, pues ya se buscarán las situaciones que se tengan que buscar. Pero mientras tanto, la gente puede decir lo que queráis y la prensa puede decir lo que le dé la gana. Aquí se va a jugar como yo quiero que se juegue. pero yo creo que tenemos que hacer un análisis un poquito más amplio, ¿no? Cuando llevemos más partidos, y vuelvo a repetir, esto, el fútbol funciona, es muy fácil, ¿sí? Aquí todos buscamos una mejora. Si esa mejora llega, pues nos seguiremos viendo, lo que hemos hablado antes. Cuando este hombre venga después de sus 6 meses de tal, pues estaremos todos aquí. Y si no, pues cuando vuelva, pues verá otro careto aquí y verá otros caretos ahí seguramente y todo cambiará. Bueno, pues la gente que nos dedicamos a esta profesión sabemos que esto funciona así.
Juan, quan fa el comentari de que Toma que venia aquí quan sí. Torni dels seus mesos, es refereix a Rubén Palomo, el company del Diari d'Ibiza, que marxa d'excedència, ho podem comentar aquí, i ho sabia en Gébet i per això ho diu, no? Que igual ja no hi és ell i hi haurà un altre entrenador o no se sap, perquè el futbol és així, no? Així que sí, està una mica la situació en l'Ibiza ara mateix, perquè clar, al final quan no guanyes, i tu em demanaves també què passarà amb en Gébet, doncs depèn de com evoluciona l'equip ara mateix, és molt pronta i és això. També ens deia Gémez que ell palpa una cosa diferent, que la afició li diu pel carrer que l'equip juga bé i tal. Mira, escoltem-ho.
Yo creo que la gente se lo pasa bien, o por lo menos esa es la información que yo tengo con la gente que hablo. Oye, fui al partido, no preocuparos, tal, coño, que sí, perdimos, pero oye, me divertí, el equipo atacó, estuvo bien, ¿no? Que tenemos que buscar un equilibrio en eso, para eso estamos trabajando. No siempre los contrarios van a tirar 2 veces a puerta y no van a hacer 2 goles. He aprendido a entender, no a conformarme, a entender que hay situaciones en el fútbol muy injustas, injustísimas. Y las hay. Y por mucho que trabajes, por mucho que hagas, por mucho que te pongas, te van a caer encima. Te van a caer. ¿Qué intentamos? Que sean las menos posibles.
¿Trobes que li han caigut damunt, Juanga, o què?
Jo trobo que hi ha tranquil·litat tensa. No, això és el que trob, no? I que falta només una espurna perquè s'encengui el foc. I esperem que el bàlsam d'una victòria i de doni tranquil·litat a l'equip, però vaig a Paco Gémez, aquell Paco Gémez preparat amb el ganivet per treure-lo, el ganivet dialèctic, eh? Sí, per treure-lo en qualsevol moment, no sé.
Sí, a veure, jo crec que... És cert, hi ha coses que són evidents. L'equip vol anar amunt. Jo crec que això és un mèrit sempre d'un equip que té intensitat, que vol anar amunt, que vol crear i genera, però jo crec que li falta seguretat a l'equip. No és casualitat que li passi aquestes coses. Vull dir, no és una cosa... hi ha bruixeria aquí. És futbol, al final. Quan l'equip encara no està segur del que fa i sí té una certa inèrcia, no està segur, és més vulnerable. Jo crec que fins els jugadors no s'ubiquin. Encara, per exemple, a la zona de mig camp, i jo li havia preguntat, però no li he tret un tall, li ha costat repetir el mig camp, i és quan un equip vol atacar i tenir la pilota com són els equips de Gémez, aquesta estabilitat que encara no té també es nota. Jo crec que falten algunes coses per concretar, per ajustar, perquè sigui un equip que digui realment, ara sí, és un equip que va cap amunt i aspira a tot. I li falta això. Ho trobarà? No ho tenc clar. Me demanaven l'altre dia altres companys de mitjans, jo no ho tenc clar, no ho sé. No estic segur. Si, m'agradaria dir, sí, jo crec que ho trobarà, no ho sé. No ho sé. Ja veurem què passa.
Veurem què passa aquest diumenge a les 12, Juventut Torremolinos 1 d'Eivissa, a les 12 del migdia per IB3 Ràdio, i ja teniu horari de Copa, eh?
Sí, ja tenim horari de Copa, serà jugada entre el 28 i el 30, serà el 29 l'Eivissa, 9 de la nit a Quintanar del Rei, davant d'un equip de segona federació, de nou també a la província de Conca, com l'any passat, que va caure l'equip davant el Conquense, a veure si n'hi ha més sort aquest any i pot superar l'eliminatòria i venir aquí a Can Missa a jugar un partit de Copa, que ja des de l'any 2022 davant l'Atlètic Club de Bilbao, que venia de ser campió de la Supercopa d'Espanya, és el darrer partit de Copa del Rei a l'estadi de Can Mises. Així que ja ha tocat.
Sí, sí.
Per cert, hi ha 2 baixes.
Sí.
Bé, més o menys ja sabien, no? Fran Castillo, que és un jugador que tota la gent està esperant veure jugar al camp, que no ha debutat en Lliga encara, perquè es va lesionar en el darrer amistós davant el Sabadell. S'esperava que podia jugar en aquest partit, perquè a més és davant el Torremolinos, que era el seu ex-equip, doncs ell mateix a xarxes socials ja va explicar que no arriba. Veurem la setmana que ve, ja està fent coses sobre la gespa, veurem si arriba, i tampoc estarà el pivot Tamir Glaser, el pivot israelià, que quan ha jugat de moment ha deixat molts de dubtes, així que en principi no és una baixa tan considerable, no?
Molt bé, i de moltíssimes gràcies, Víctor Sancho, per aquesta complida informació. Per cert, quina opinió te mereix, t'agrada o no t'agrada la secció d'en Raül Medrano, Àrea Medrano?
Bé, jo crec que el que fa Medrano necessitava una secció pròpia, perquè jo crec que ell té el seu, no? És un periodista, diguem, d'una línia molt personal i pròpia,
sí.
I necessitava cert protagonisme en algun racó, no sé on, però necessitava desenvolupar aquest talent o aquestes característiques que ell té com a comunicador, no?
Jo crec que aquesta secció hem d'aconseguir que la puguem sentir a nivell balear, per no dir a nivell estatal, si fes falta. Sí. I també jo crec que s'ha de crear una altra secció que sigui Àrea Sancho.
Àrea Sancho, fora de l'àrea.
Fora de l'àrea, Sancho. En fora de joc, Sancho.
Sí.
Company, cuida't molt.
Molt bé, una abraçada, Juanga.
Una abraçada forta. Una al migdia, 38 minuts. Hem parlat d'aquesta primera federació, hem parlat de la UDE. A la segona federació femenina, dissabte a les 4, juga al Balears contra el Club Esportiu Samper. I superderbi aquest cap de setmana per IB3 Ràdio i per IB3 Televisió. L'Andratx s'enfrontarà a l'Atlètic Balears. D'aquí a uns moments escoltarem a Luis Blanco, l'entrenador de l'Atlètic Balears, també algun membre i algun component de l'Andratx, i també per diumenge a les 11:30 l'Alcoià s'enfrontarà al Poblense, a les 12 el Girona Porreres, el Castelló s'enfrontarà a la Societat Esportiva Eivissa, i com hem comentat també diumenge a les 12 l'Andratx s'enfrontarà a l'Atlètic Balears. Una del migdia, 39 minuts, hem de parlar d'una presentació d'autèntic luxe.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
I és que Son Moix tornarà a ser l'epicentre mundial del futbol sala. El pavelló palmesà acollirà el 7 de novembre una nova edició de la Copa Intercontinental, el torneig que reuneix els millors clubs del planeta. L'Illes Balears per al futsal defensarà el títol davant el Peñarol d'Uruguai, campió de la Libertadores. El de Vadillo tornen a casa amb un objectiu clar: fer història i aixecar la tercera intercontinental consecutiva. L'any passat ja van conquerir el títol a Son Moix amb una gran victòria per 4-1 davant el Magnus Futsal del Brasil. Ara volen repetir la gesta davant la seva afició. Avui de matí s'ha fet l'acte de presentació d'aquesta gran competició al Consolat de Mar. Allà hi ha estat i és ara mateix també la nostra companya Marta Sampas, que ens donarà tots els detalls. Marta, com anem? Molt bon dia.
Bon dia, Juan Gassi. Ja som, bé, duim una estona, des de les 12:30 aquí al Consolat de Mar, en el pati, on s'ha organitzat aquesta presentació, en la Copa, sobretot com a protagonista principal, perquè llueix preciosa, ja ho ha dit el president del club, que un any més es disseny de la casa d'aquí de Mallorca, una Copa preciosa, que esperen que se quedi aquí, i que és aquí amb nosaltres, i sempre ben present, i veu un micròfon d'Ivetra Ràdio, i no falla, és el president. President José Tirado, com estàs? Bon dia.
Què tal, com estàs? Buenos días.
Bé, primer de tot, enhorabona, un any més per segon any consecutiu a rebre aquesta competició. Clar, no podia ser d'altra forma. El millor club del món, el millor equip del món, els guanyadors de les darreres dues edicions, altra vegada celebraró a casa.
Bueno, la verdad que muy feliz. Este año nos ha costado muchísimo más que el año pasado, sobre todo porque evidentemente creo que el año pasado fue una fiesta brutal, donde todo el mundo pudo ver lo que es una Copa Intercontinental. Hemos tenido muchísima competencia y agradecer al Gobierno Balear que conjuntamente con todo el equipo del Palma Futsal, que hemos hecho un proyecto que va a ser muchísimo mejor que el año pasado, sobre todo a nivel de espectáculo y de evento, que es lo que buscaba Mundo do Futsal, y creo que súper felices de que se vuelva a jugar aquí por segundo año consecutivo. Creo que todo el mundo que pudo ver, tanto en televisión o presenció en Son Moix, la final de la Intercontinental, vio la fiesta que fue y de lo que podemos hablar, y yo creo que este año ya puedo garantizar que va a ser un espectáculo brutal.
Ho has dit ja a la presentació, i ara ho destacaves també, que ha costat perquè lluitàveu o competíeu en països molt potents també per dur la competició una altra vegada.
Bueno, que sobre todo competíamos con dos países como Arabia Saudí y como Kazajistán, que posiblemente podían aportar mucho más dinero que el nuestro, pero estoy agradecido a Mundo Futsal que que ha prevalecido lo que es un gran espectáculo, a lo mejor pues a mejor oferta económica, ¿no? Y yo creo que ellos pudieron ver el año pasado conjuntamente con ellos lo que se realizó y les ha priorizado eso, y saben que creo que se demostró el año pasado que organizarlo en Mallorca es éxito seguro. Y bueno, y yo creo que ya te lo demuestra cuando 202 televisiones van a retransmitir el partido en todo el mundo.
Volia fer esment en això, ja ho has recordat, se diu aviat, però és moltíssima cobertura de molts països i que arribarà no només el Palma Futsal com a club, sinó Mallorca com a illa de futbol sala, que ja ho heu dit. També deies, és un espectacle que serà encara més gros, deia, ho has dit a la presentació, serà l'espectacle més gros de futbol sala del món. Clar, és que la Copa Intercontinental ja l'heu celebrat un any i això, quin aprenentatge o quines millores respecte a l'edició de l'any passat hi haurà i que pots avançar per fer creure que així serà, que serà el millor esdeveniment de futbol sala del món.
Bueno, estamos trabajando y hay una inversión muy grande en espectáculo. Creo que vamos a tener, si todo va bien, un cantante de primer nivel. Hay muchas sorpresas.
José, no serà en Juanga, que ara ens escolta. No serà en Juanga amb el seu calvo de la ràdio. Això segur, serà de veres un artista.
Sí, segur. Y bueno, hay muchos más espectáculos, sorpresas que iremos desvelando de aquí al 7 de noviembre, pero creo que el que tenga la suerte de poder entrar a Somoix a ver el espectáculo que se va a montar, vamos a demostrar, creo que para mí personalmente es un reto de volver a demostrar el nivel de organización que tiene el Palma en un evento como este.
Sort per entrar, és a dir, qui tingui la sort d'entrar, nosaltres hi serem com a mitjà acreditat, òbviament, i per narrar i seguir aquesta Copa Intercontinental, com tots els partits del Palma Futsal i Betre Ràdio, però la gent que hi vulgui anar ha de comprar l'entrada i és ja això.
No, a partir de ahora están las entradas a la venta. Animar a todo el mundo a que compre, sobre todo porque, lo digo, tenemos un rival con una afición muy grande, de uruguayos locales de toda España que quieren venir a animar a su equipo. Vienen más de 300 uruguayos desde Uruguay a ver el partido. Peñarol es un club histórico con una gran afición. Se juegan una final del mundo y así la sienten, y va a estar bonito porque yo creo que vamos a tener, esperemos que sean muchos mallorquines los que compren antes que uruguayos en la entrada, porque ya no es un tema de precio, ya es un tema de poder entrar a Somoix, ¿no?
Ay, bueno, que alhora, tant de bo que sigui molta més gent aficionat del Palma, però, ostres, a mi m'apareix que sona molt bé que hagi ja assegurat 300 aficionats de l'altre equip perquè se creï, no?, aquella rivalitat i aquell ple de Somoix en renou de dues bandes, no? Perquè la primera edició, per exemple, que va ser a Brasil, un poc descafeinat, la de Palma ja va ser un èxit, però això, que aquest país, no?, sigui el club, sigui d'aquest país amb tanta afició, tant el futbol com els esports, una afició calenta, no?, vull dir, d'aquestes que fa ganes rebre, també.
Por eso creo que también parte del espectáculo, que se nos sale más barato, va a ser en las gradas, ¿no? Poder ver una afición como la de Peñarol, que es histórica, y donde Mallorca, la afición del Palma tendrá también que ponerse al nivel de lo que es el evento para llevar a su equipo en volandas a soñar, que ahora parece normal ganar una Copa Intercontinental, pero hay que ser conscientes que si el Palma gana será tricampeón del mundo, ¿no?
Tres vegades campió del món, ho serà, i ho contaré amb Betre Ràdio. José Tirado, moltes gràcies, com sempre, perquè estàs la primera i ja m'amiga, que vinga, Sampa, ja està, que tu i jo xerraríem una hora.
No os quejéis que, com sempre, el primero ha sido Betre Ràdio.
Gràcies, José.
Gràcies.
Gràcies, Marta Sampas i José Tirado, per aquesta entrevista. I al marge de la Copa, l'Illes Balears per al futsal vol passar pàgina després de la derrota de dimarts davant l'Osasuna Magna. Els homes de Vadillo tenen una nova oportunitat demà quan visitaran la pista del Ferrol. És Mateu Maia, jugador de l'equip mallorquí.
Sabemos que vamos tener otro partido muy difícil, ¿no?, contra una buena equipo, pero sabemos que tenemos que hacer para jugar bé i per ells i sacar els tres punts fora de casa, que és el més important.
Recordeu que podreu seguir el partit en directe per IB3 Ràdio demà a partir de les 4 del capvespre. I és el moment de parlar de bàsquet. De la primera FEP es disputarà la jornada número 3. Demà a les 7 el FIWI Palma jugarà davant y a la pista de l'Alacant. Escoltam l'entrenador del FIWI, Pablo Cano.
Tenemos que demostrar que no lo merecemos. En los dos partidos fuimos competitivos, en los dos partidos tuvimos la opción de ganar, en uno se dio, en otro no. Pero el equipo está dando la cara, está entrenando bien y se está viviendo. Y bueno, vamos a seguir en esta tensión para. No quiero decir nada que nos afloje, ¿viste? Pero quiero seguir en esta tensión necesaria para jugar con la silfira, con el fuego interior que estamos mostrando.
I mitja hora després del Palma començarà el partit a les 7 i mitja entre l'Esti Menorca i el Leima Corunya. Avui ha parlat el seu entrenador i hem de saludar en aquesta hora del matí a l'home bàsquet d'IB3 Ràdio i Televisió, Miquel Cardona. Com anem? Molt bon dia.
Bon dia, Juanga. Molt bé, aquí, preparant el cap de setmana.
Com ha de ser un cap de setmana, com sempre, apassionant esportivament, parlant a Menorca i també al resta de les illes. L'Esti Menorca, com respira a manco de 24 hores per disputar, o sigui, un poc més de 24 hores per disputar aquest partit?
Hora munt, hora avall. L'Esti Menorca prepara, efectivament, aquesta tercera funció consecutiva a Vintaufa. Els de Javi Zamora, recordem que n'han sumat una de freda i una calenta, contra l'Obradoiro va guanyar, contra el Figueroa Palma, quan van poder seguir tots per IB3, aquesta derrota per un punt. El convidat en aquesta tercera representació és, atenció, l'Eima Corunya, el líder després d'aquestes dues jornades. És un rival, podríem dir, que de 5 estrelles, que arriba després de perdre la categoria d'ACB, però amb un projecte dissenyat a la carta per tornar a la màxima categoria del bàsquet nacional. Javi Zamora ha traslladat avui l'aula audiovisual a la mateixa pista de joc per fer-ne un apunt i desglosar el detall els punts forts d'aquest equip, del Leima Corunya. Una informació que els jugadors tenen per mirar de ser el més competitius possibles aquest dissabte. Ha parlat Zamora.
Creo que es un equipo que probablemente sea uno de los aspirantes, ¿no?, a retornar a la Liga Endesa. Creo que es un equipo que juega muy valiente, con un ritmo muy alto, desplegando un físico pues brutal, ¿no?, en defensa. Es un equipo muy intenso, muy bien trabajado, de mucha rotación, ocupa muy bien los espacios, trabaja muy bien en las gaps para colapsar bien la pintura. Son un equipo muy duro, muy duro. Esa dureza a nivel defensivo les hace poder correr, tener un ritmo muy alto, tiene jugadores con muchísimo talento para anotar, ¿no?, en todas las posiciones.
L'equip gallec ha revolucionat el projecte de dalt a baix després del descens. Tots són cares noves, des del tècnic Carles Marco, que arriba de ser tècnic assistent a l'Euroliga amb l'Estrella Roja, el Barça i el París, i la plantilla amb elements fitxats de l'ACB i d'altres, amb una trajectòria i un talent contrastats en aquesta categoria a primera FEP. En tot cas, Zamora recupera per aquest partit on, diguem que, millora les condicions físiques de jugadors com Edgar Vicedo i Víctor Arteaga, que no van poder jugar tots els minuts que hauria volgut, contra el Figueroa Palma, i l'Estia diu Zamora que es pot atrevir a tot contra el líder.
Intentar cuidar un poquito mejor el balón, que el otro día en la primera parte quizás ahí pues no estuvimos del todo bien. Creo que tenemos que intentar estar al mismo nivel en el rebote que el partido pasado. Es un equipo que domina el trabajo bajo los aros y eso les permite correr mucho. Creo que tenemos que intentar incidir en eso y estar muy serios atrás para poder competirles, ¿no?
Per cert, un darrer apunt, i és que l'entrenador rival Carles Marcos referia ahir a l'Estia com un dels equips tapats en la lluita per l'ascens, en paraules majors. En tot cas, una etiqueta que Javi Zamora, una vegada més, ha dit i ha deixat clar que no correspon al seu equip.
Es un maestro, no solamente en lo deportivo y como entrenador, sino manejando los tiempos y la comunicación, ¿no? Nosotros en ningún momento tenemos como objetivo el ascenso, somos uno de los presupuestos más humildes de la categoría. Me lo tomo como un halago y espero que el equipo pueda dar alguna que otra sorpresa, podamos conseguir el objetivo que es la permanencia y a partir de ahí, como hemos dicho, ¿no?, podamos soñar juntos en lo que pueda venir más adelante. Pero el equipo tiene claro que el primer objetivo es poder seguir disfrutando de equipos como Coruña, como Obradoiro, y poder tener primera FEP en la isla, que creo que es un objetivo muy ambicioso.
i en té ben prou, diu Javi Zamora. Pas a pas, escaló a escaló, de moment, a cercar la segona victòria en tres jornades, ni que sigui davant el Coruña, serà, ja ho has dit, demà a partir de les 7:30, Juanca.
Moltíssimes gràcies, Miquel Cardona, per tota aquesta informació. I comença el compte enrere per retre homenatge a Rafa Rullán, serà demà llegenda del bàsquet i Solleric il·lustre. El patró de la Fundació i coordinador de l'homenatge és Marcelí Got. Marcelí, bon dia.
Bon dia.
Tot preparat pel gran homenatge a Rafael Rullán demà a Solla?
Bueno, sí, mira, ara precisament m'enganxes que som en Espavelló, revisant tot lo de demà i tota l'organització. Hem estat aquí, ajuntament, membres de la Fundació de Bàsquet, que és l'entitat impulsora, la Fundació FBIB 1935 de la Federació de Bàsquet, però hem comptat amb la gran implicació de l'Ajuntament de Solla, que s'ha convertit en un organitzador més, i moltes altres persones que ho han fet possible. Estem pensant que tot està a punt.
Que important, no?, és recordar i fer-li homenatges a gent que ha estat tan gran i que ha fet més gran l'esport balear.
Bueno, en Rafa és una persona que ha estat molt silenciosa, que ha passat molt desapercebut en molts de casos. Sabem que en el seu moment, quan se va retirar, li van fer un petit homenatge en el Wizzing Madrid, però realment no se li havia fet un homenatge formal des d'un punt de vista de reconeixement, pues, com a ciutat, com a poble i com a institucional. I en Rafa s'ho mereix tot, entre altres coses, perquè té una quantitat de mèrits esportius que, considerant l'època en què ell va jugar, molts altres no podrien tenir. Avui en dia és com a més fàcil tenir això. Ell era una època en què tot era bastant més complicat.
Ara que parles del palmarès d'en Rafa Rullán, és espectacular, 18 temporades al Real Madrid, internacional amb Espanya, va guanyar 14 lligues, 9 copes, 3 copes d'Europa, una recopa i 4 intercontinentals, a més d'una medalla de plata a l'Eurobàsquet, jugant 161 partits amb la selecció espanyola. I no sé si me deixaré alguna cosa més, però ja amb aquests números, amb aquests títols, amb aquest palmarès, se mereix no només aquest, sinó molt d'homenatges, no? És increïble el que va aconseguir i el que tu bé dius i apuntes. En aquella època que tot era molt més complicat i manco professionalitzat com és ara, no?
Efectivament, però te deixes un mèrit importantíssim, sí. O dos, més bé. Mm. El primer jugador balear que va participar a una Olimpiada. Això per una banda. Però després és el precedent del joc modern dels pivots. Mm-hmm. I amb això caldria recordar els seus grans enfrontaments amb Bandino Meneguin. Però, per exemple, antes els pivots jugaven exclusivament de Vallcistella. Ell ja era capaç de driblar, córrer i llançar amb una tècnica perfecta, cosa que avui en dia fan els pivots, però que antes no fan.
Mm-hmm. Va ser un precursor de moltes coses, no? I sobretot també va obrir camí al món del bàsquet a jugadors balears que després han anat triomfant fins als nostres temps, no? Que això també és de destacar i és importantíssim.
Sí, sí, efectivament. Ell va obrir un camí i el va obrir d'una manera silenciosa. Ell va partir en 12 anys perquè l'operació d'altura del Real Madrid se l'en va dur i el treballaren tan bé que va aconseguir fer totes aquestes coses que hem dit. Però els seus vincles amb Solla, amb Mallorca, però sobretot les seves arrels aquí, amb el nostre poble, el varen convertir en un referent per tots els que estimem el bàsquet, perquè Solla, el vull recordar, Solla és bàsquet. Solla va ser de les primeres ciutats que va tenir bàsquet i que va lluitar per bàsquet des de l'any 1942 i antes.
No sé si pots donar algun detall, m'imagino que l'homenatge de demà serà molt emotiu. No sé si mos pot contar alguna cosa del que passarà.
Bueno, sí, mira, farem un homenatge centrat en el món del bàsquet i en la emotivitat que en Rafael mereix, perquè Solla li reconeix, entre altres coses, aquest reconeixement. Però el que vull deixar ben clar és que la Fundació FBI de 1935, des del primer moment en què se va proposar aquest tema, li va donar suport i me va donar lliure, via lliure, per impulsar aquest tema. Per tant, ja s'hi anem. Començarem a les 9:30 fent un intercanvi i una trobada de nins i joves jugadors amb en Juan Antonio Corbalán i en Fernando Romay, que els hi explicaran el que ha significat el bàsquet per ells, per què el bàsquet, quin valor té, que són valors que la Fundació promou. Continuarem amb un partit entre veterans del Madrid, és a dir, les llegendes blanques del Real Madrid, i veterans de Solla, que seran veterans un poc més propers, ja no serem els veteran d'antes, perquè ja alguns ja no estem per jugar partits. I una vegada fet aquest partit, en el qual emotivament, i això serà molt emotiu, hi participarà alguns minuts el fill més jove d'en Rafa Rullán, en sa dona, na Belén. Serà present a Belén, després i el seu fill, després farem un acte formal d'homenatge i descobrirem una placa que quedarà permanentment a l'entrada del pavelló per recordar aquests valors i el que ha representat en Rafael Rullán i els lligams que en Rullán té en Solla. He de dir que hi seran present el secretari d'Estat d'Esports, que ha volgut venir especialment per aquesta ocasió. Hi serà present el president de la Fundació de la Federació de Bàsquet, en Juan Cotorens. Hi serà present el secretari autonòmic d'Esports, el delegat del govern, i algunes altres autoritats i alguns altres elements, però les autoritats més importants que han de ser presents són tots els que van ser amics i companys seus, que l'estimen com a tal i com a jugador, i voldrem que sigui un dia emotivament alegre.
Idò, serà demà dissabte a Solla aquest homenatge més que merescut a Rafa Rullán, el primer jugador top del bàsquet mallorquí i una llegenda de l'esport balear i també de l'esport en general. Patró de la Fundació i coordinador de l'homenatge, Marcelí Got, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Divetres Ràdio i explicar-nos en primera persona el que succeirà a la jornada de demà. Moltíssimes gràcies i que vagi tot molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres, i a partir de les 9:30 demà al matí esperam a tothom que vulgui ser aquí.
A punt d'arribar a les 2 del migdia, fins aquí aquesta edició d'Esports 3.